Ràdio Vilafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I naturalment amb l'equip que fa possible que el Francesc Morgades, com dic, cada setmana arribi fins a vosaltres, el Toni Olivella, que és el que porta totes les màquines amb l'ajut del Mac Pujol, i després la Goretti Martínez, que és la que arregla i posa així coqueta la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca perquè pugueu consultar tot això que us explico. Però avui tenim un programa una mica especial que m'agradaria dedicar a la Joana Plans i Torner de Vilafranca. El seu fill ens va trucar i justament el dia 7 farà 93 anys. Va néixer el 7 de setembre de 1932 i li regalaré dues efemèrides. Una, que justament dos anys abans d'aquella naixés, naixia el rei Balduí de Bèlgica, l'any 1930, i també un 7 de setembre. Lamentablement no es van conèixer i la Fabiola es va emportar tot el premi. Però també ella va tenir la sort de néixer dos dies abans que s'aprovés l'Estatut de Núria, que, com tots sabeu, va fer president de la Generalitat en Francesc Macià i Llussà. Per tant, Joana, felicitats. Nosaltres comencem amb el ritme de cada programa i comencem amb la música i una cançó que ens porta l'impagable Yves Montand i que porta per títol, si és una cançó, quin títol voleu que porti? Chanson. Aquí la teniu.
Quel jour sommes-nous? Nous sommes tous les jours, mon ami. Nous sommes toute la vie, mon amour. Nous nous aimons et nous vivons et nous nous aimons et ce que c'est que la vie, et nous ne savons pas ce que c'est que le jour, et nous ne savons pas ce que c'est que l'amour.
Vuit de setembre de l'any 1830, el dia que neix a la localitat occitana de Malana Frederic Mistral. Escriptor bàsic per la Renaixença de l'Occità, pel moviment Felibritge, que, com sabeu, va situar aquesta llengua com una de les minoritàries més parlades d'Europa i per la qual doncs ell mateix va rebre el Premi Nobel. Però no ens avancem. Ell era fill de Francesc Mistral, un terratinent que s'havia casat ja gran, amb 57 anys, amb Adelaida Polinet, que era la filla del batlle de Malana. El petit es va criar al camp i, naturalment, envoltat de pagesos que només parlaven occità, aquella llengua que venia de l'edat mitjana. No va anar a escola fins als 9 anys i, evidentment, per aprendre el francès. Va entrar al Liceu Dupuy de Avinyó i allà va conèixer el que seria el seu mentor i amic, Josep Romanila, i també figura fonamental, l'escriptor, figura fonamental de tot el moviment Felibritge aquest. El 1847 obté el batxillerat a Nimes i continua estudis de dret a la Universitat de Jean abans, on es gradua el 1851. Però ell ja tenia pel cap tot això i el 1854 assisteix, convoca, digueu-li com vulgueu, a una reunió a la vila de Fontsegona, a la Provença, amb el seu mentor, el Josep Romanila aquest, i una colla de poetes i experts o coneixedors de tot el passat històric, com el Teodoro Benel, l'Anselme Mathieu, el Pau Guiera, l'Enfostavant i el Joan Brunet. Tots ells fundaran el moviment aquest, el Felibritge. Però, paral·lelament, a Catalunya s'està començant a desenvolupar la Renaixença catalana i, per tant, el 1861, un erudit d'aquella època, el Damas Calvet de Budalles, diu, escolteu-me, i per què no mireu de relacionar-vos els de la Renaixença catalana i els provençals, els del Felibritge aquest, no? I la cosa funciona. Se'm val a dir que Víctor Balaguer ha estat exiliat un temps a França per culpa de qüestions polítiques i tal, està molt content i, per tant, quan ve a Catalunya, quan torna a Catalunya, no fa sinó parlar bondats i excel·lències d'aquella gent, i el mateix al revés. Per tant, el Víctor Balaguer, en agraïment per l'acolliment, anirà a regalar-los la Copa Santa amb els occitans, i els occitans enviaran el Mistral a Catalunya perquè faci un reconeixement públic del talent poètic d'en Cinto Verdaguer, que ha guanyat els Jocs Florals i tot això. Per tant, els dos moviments entren en una relació francament estreta. A més, el Mistral comença a demostrar, mostrar-se com a federalista, com a patriota provençal i defensant, diguem-ne, la identitat provençal, la identitat del país on ell vivia. Però apareix la guerra franco-prussiana i això radicalitza el panorama amb la intervenció de la Comuna de París, convertint-lo a ell, el Mistral, en el poeta de la tradició catòlica, una mica carrincló i crític amb el progrés social. Ell, doncs, no farà cas i continuarà del 1876 fins al 1888. Serà el capolier, és a dir, el jefe dels felibritges aquests, i donarà al moviment una estructura panoccitana, és a dir, ocuparà tot el midi francès, i una transformació important que d'això. Però ell es va, diguem-ne, la divisió que hi ha entre dreta i esquerra a França acaba afectant el moviment, i per tant el moviment es va debilitant. Ell se salva per la seva obra literària, en concret per la seva obra Mireia, que seria escrita en occità, i que d'alguna manera explica l'estimació d'un jove, en Vincent, per la vella Mireia, i que recrea un món patriarcal i el món del midi francès, i comparable moltes coses amb el Romeu i Julieta de Shakespeare. El 1864, Gounod, de fet, agafarà aquesta obra per fer una òpera a ell, a la Mireia, que es portarà per nom Mireia. Mentrestant, el Frederic Mistral continuarà escrivint el Calendau, que és una crida a l'alliberament heroic del país, Nerta, que reprèn la figura de les noies amb les seves repressions, el Poeta de la Rosa, que constata i comença a constatar el fracàs de tot això del febrilitge. Però, entre mi, com que ell ha publicat un diccionari que és l'Utresor du Felibrige, que és un diccionari de la seva llengua, i té totes aquestes històries, té tots aquests llibres, rebrà el Premi Nobel de Literatura l'any 1904, ex aequo, amb el dramaturg espanyol José de Echegaray, en reconeixement per la seva originalitat. Amb l'import d'aquest premi, crearà el Museu Arletenc d'Arles, d'exaltació, com sempre, del moviment felibrige aquest. Des del principi, el Mistral tenia clar que la llengua era la base de la identificació d'una nacionalitat històrica, i que el centralisme era el seu enemic, i amb l'ajut de la industrialització. Per tant, com a ruralista, defensava el federalisme, defensava les nacionalitats sense estat i la possible futura creació d'una Europa de les nacions. Però les seves postures conservadores van anar, diguem-ne, fent-lo baixar en l'apreciació de la gent, i va morir el 25 de març de 1914 al seu poble natal, i no tan reconegut com hauria d'haver sigut. I com que hem parlat d'un escriptor occità, hem buscat una cantant occitana també, que fa, inspirada en el llibre aquest de la Mireia que dèiem del Frederic Mistral, fa la cançó que porta per títol La Preguiera de Mireia, Mireio, La Pregària de Mireio. És la Elodie Minard. Aquí teniu la seva cançó.
Santi Mario, che putes e flu, Giorgia nosti blu, clinas lem l'orio de verma toulou. Quand veires pecaire, mourre boulimen, et mon pain sa mère, vendres te mon pied à douce amène, pied già tutto chiama giù veine l'uber vincene e un lame santuno di tu musene e volo camose a che vio nourri che vou a morì e volo che trosse la bélier fleuri mai putes me creere donas mi vincen e gai e risen vendre vous réveillere tout est douce en sein les traces de mi tempé alors calara mon regard est trempé des câbles sereins. Oh, senti Mario, qui boudes et flour, Giangia, nosti plour, qui nas l'air l'orio, des vers ma Toulouse. Vos m'appelle. Que non vous ne blas, ou que mes yeux sous las, montez la capello, santo, me parlas. Santo, santo, me parlas.
De setembre de l'any 1850, el dia que s'incorpora als Estats Units l'estat, el petit estat, però l'estat de Califòrnia. Perquè, de fet, en la història dels Estats Units hi ha dues Califòrnies. Hi ha una Califòrnia que, al començament, quan encara doncs, depenien dels anglesos i tots i els francesos per allà al mig fent patxoca i tal, tota la part occidental, només ara que tenim el mapa d'Estats Units, amb això del Trump cada moment al davant, doncs només la costa de la costa oest d'Estats Units estava explorada, però per gent que venia fins i tot del sud, per això els espanyols allà tallaven el bacallà. Però hi havia les muntanyes rocoses i, per tant, la gent no hi passava. I allò, tota la part aquella, tota la part oest d'Estats Units, no l'estat de Califòrnia, sinó tota la part de l'oest, es va anomenar inicialment Califòrnia. Fa 10.000 anys, doncs, aquella zona es havia començat a poblar amb gent provinent d'un munt de llocs del Pacífic, del sud, del nord, s'han identificat fins a 70 orígens. Els costaners vivien de la pesca, els altres vivien de la caça i tot això, i el primer europeu que va anar a treure el nas per allà, en realitat no era espanyol, el 1542 no era espanyol, era portuguès, Juan Rodríguez Cabrillo, però anava en nom de l'imperi espanyol, va descobrir la costa, i tot allò, com abans deia, ho exploraven. 37 anys més tard va venir el Francis Drake, el mariner aquell, l'explorador dels anglesos, i també va descobrir la costa i en va reclamar un tros. Espanya, de vista això, va dir, escolta, aquí hem de fer alguna cosa, hem de vigilar. Com que tenien les possessions de Manila, les Filipines i tot això, doncs des d'allà enviaven en tant en tant uns quants barcos per veure com anava la cosa i per poder, diguem-ho així, informar al rei i a tota la d'això. A part d'això, a part d'aquesta acció, els missioners espanyols que ocupaven a Mèxic, doncs van començar a pujar per la costa occidental, creant missions tot al llarg de la costa. La primera, la de San Diego, creada l'any 1769. I clar, això va portar ja a un cert desequilibri que va acostar-nos a la guerra, o va acostar a la zona, a la guerra de la independència respecte d'Espanya. Aquí, a Califòrnia, la Gran Califòrnia, va declarar, doncs, la guerra a Espanya i es va independitzar, va aconseguir, al final, doncs, tots junts, van aconseguir independitzar-se per un període de 25 anys. Van anar 25 anys així per lliure i durant aquests anys, a l'Alta Califòrnia, es van començar a instal·lar els ranxos. Com a institucions, com a maneres d'organitzar el territori. Mentrestant, la cadena de missions, com que al final Mèxic es havia independitzat, la cadena de missions es va passar a mans laiques, ho van secularitzar el 1832, i bueno, la part del nord, com deia, durant la dècada del 1820, es va començar a colonitzar amb nord-americans o canadencs que venien cap allà perquè deien que la terra estava més bé i totes aquestes coses, i van començar a crear tots aquests ranxos que tant veiem a les pel·lícules nord-americanes, fent fora els mexicans. Arribaven com? Amb aquelles caravanes, caravanes de carros, que venien per la ruta de Califòrnia, per la ruta d'Oregon, això totes les pel·lícules de l'Oest en parlen, i també pel vell camí espanyol que pujava des del sud, des de Mèxic, cap amunt. I per acá creuaven les muntanyes rocoses i, per tant, allà es va anar establint, fins i tot Rússia hi va treure el nas un moment determinat, baixant amb exploradors nàutics o navals, baixant per la costa occidental dels Estats Units i fent un petit assentament comercial a Fort Rose, però no va anar a més. Aquests colons que estaven establerts, doncs, quan això ja estava independitzat d'Espanya, formaven part de Mèxic i no els hi agradava gaire. I, per tant, van decidir tots els d'allà dalt declarar la guerra a Mèxic contra l'estat mexicà, la revolta a la bandera de l'os, que es deia, perquè tenien una bandera on hi havia un os bru, una estrella i després una banda de color vermell i la frase República de Califòrnia, i que van plantar, diguem-ne, la centralitat i la bandera al comtat de Sonoma, establint la República Californiana, que era tota la part, diguem-ne, nord de tot aquest territori que depenia de Mèxic, i gràcies a aquesta guerra es va independitzar amb la guerra mexicano-americana, que va suposar que tota la part nord de tot això, tot el que ara és l'oest dels Estats Units, s'independitzés, de moment, ell solet, i el reste continués a sota de la direcció i del comandament dels mexicans. La Califòrnia Sud, per tant, va continuar en mans de Mèxic fins al tractat de Cahuenga, el 13 de gener de 1847, que van signar els californians. Després vindria el tractat de Guadalupe Hidalgo, de l'any 1848, que dividiria tot aquesta gran Califòrnia, que era un estat que formava part del nord, havia format part del nord de Mèxic i ara era l'oest americà, es va dividir i es van crear una colla d'estats independents: Arizona, Nevada, Colorado, Utah i Califòrnia. Aquest estat de Califòrnia, per tant, deixa de ser nació per convertir-se en estat. En aquest estat de Califòrnia és on es descobrirà el 1848 Hort, i per tant tot s'embolicarà, vindrà una nova invasió de gent, i miraran el 1849 de fer una convenció constituent que creï un país independent. Però els americans, diguem-ne, tenen interessos expansionistes i de fer d'això, i els colons d'allà volen integrar-se a Amèrica. Per tant, serà el 9 de setembre de 1850 quan aquest estat, no el gran, no la nació, sinó l'estat de Califòrnia, s'ajuntarà amb el reste d'estats, els 51 estats o 53 que són ara, dels Estats Units, com un estat lliure on, curiosament, des del primer dia es prohibirà l'esclavitud. Això es veurà reforçat perquè, doncs, apareixeran els trens transcontinentals i apareixerà també les grans carreteres, la Lincoln Highway, la ruta 66, etcètera, etcètera, que unificaran els Estats Units. I com que hem parlat de Califòrnia, doncs dèiem, escolta, busquem una cançó que parli de Califòrnia, i evidentment tothom pensa en els Beach Boys, tothom pensa en tot això, però nosaltres, que sempre som molt formiguetes i molt tafaners, vam trobar una cançó ni més ni menys que del Mikel Erentxun, que porta per títol Califòrnia, i vam dir, home, potser que ens traiem d'un moment o altre una estoneta a aquesta tirania nord-americana de que quan parles Califòrnia has de posar Beach Boys, i que fem un homenatge al Mikel Erentxun. Per tant, aquí teniu Califòrnia. Califòrnia.
despiértame en California. Despídeme de las sombras que hubo en mí. Tu alma gemela la encontrarás siempre a tu lado. Déjame entrar de puntillas por ti. Hazme vivir cada verso que te di.
Déu de setembre de l'any 1999, el dia que mora a Madrid Alfredo Kraus i Trujillo, el gran tenor líric espanyol i professor de cant, considerat un dels millors tenors lírics de la segona meitat del segle XX. Ell era de mare espanyola i pare austríac i va començar els seus estudis musicals amb tot just 4 anys, acompanyat d'unes lliçons de piano, naturalment, i als 8 anys va entrar a cantar al coro de la parròquia Corazón de María dels missioners claretians de les seves Palmes de Gran Canària, on ell havia nascut. Però ràpidament els seus pares van voler que el nen doncs avancés i van portar-lo als millors llocs, entre ells a Milà, on va estudiar tècnica vocal amb la soprano i pedagoga Mercè Llopart. El noi va començar a destacar, ràpidament va pujar i es va produir el 1956 el seu debut internacional al Teatre Real del Cairo, interpretant ni més ni menys que el duc de Màntua, el Rigoletto de Verdi. I després també el Mario Cavaradossi de la Tosca de Puccini, dues obres emblemàtiques de l'òpera italiana. El 27 de març de 1958, al Teatre Nacional de Sant Carlos de Lisboa, va fer un concert amb Maria Callas, no un concert, sinó una, va representar una Traviata amb Maria Callas, que va tenir l'honor i la sort de ser gravada i que, per tant, avui en dia, si busqueu, podeu trobar en forma de gravació. També va debutar, a Europa, continuem a Europa, al Covent Garden de Londres, el 1959, amb la Lucia de la Mermur, a l'Escala de Milà, el 1960, amb la Sonàmbula, i alguna ocasional escapada cap a Amèrica del Nord, a Chicago, el 1962, i al Nova York, al Metropolità, el 1966, les dues vegades amb Rigoletto, que portava camí de ser una de les seves obres més significatives. Però ell no renunciava als seus orígens i simultanejava aquestes intervencions o aquestes actuacions operístiques amb les de Sarsuela, que no va abandonar mai fins a la seva mort, arribant a aconseguir-hi grans èxits, amb obres com La tavernera del Puerto, La revoltosa, L'huésped del Sevillano, Marina, Black el Pallasso, etc, etc, i especialment en una Doña Francisquita, que va representar a Madrid a l'any 1956 per reinaugurar el Teatre de la Sarsuela 100 anys després de la seva fundació. Però la seva vida privada també va anar evolucionant. El 1960 es va casar amb una canària de la seva terra, Rosa Blanca Leibirt, amb qui va tenir 4 fills, i va començar una etapa d'introducció o d'expansió cap a Sud-amèrica. El 1967 va debutar al Teatre Colón de Buenos Aires amb La favorita, amb Fiorenza Cosotto, i va tornar-hi l'any 1972 amb Els puritans, que cantava amb Cristina Deutecom, i una Lucia de Lammermoor amb Beverly Sills, que era francament memorable. Ell destacava per la seva refinada musicalitat i semblava que cantés però sense fer cap esforç, allò que no li costés fer aquells aguts que feia i tot allò, que això va portar-lo a ser considerat un dels millors tenors de final del segle XX, i va portar-lo també al cinema, perquè el cinema s'ho menja tot. El 1959 li van oferir, i ell va acceptar, protagonitzar la pel·lícula Gayarre sobre la vida d'aquest tenor, i dirigida per Domingo Viladomat, i després va fer una altra pel·lícula, El vagabundo i l'estrella, però finalment se'n va adonar que lo seu era la música, i va continuar amb èxit rere èxit fins que el 1991 va rebre, junt amb Victoria de Los Angeles, amb Teresa Berganza, amb Montserrat Caballé, amb Josep Carreras, amb Pilar Lorengar i amb Plácido Domingo, quasi res, el Premi Príncep d'Astúries de les Arts, que aquell any anava dedicat a l'òpera. El 1997 mor la seva esposa a Madrid i ell resulta profundament afectat, tant que deixa d'actuar durant 8 mesos, i quan tothom li diu, bueno, mestre, doncs què passa i què no sé què, diu, bueno, tornaré a cantar perquè, i és la frase és textual seva, cantar és una forma de admitir que estoy vivo. Va continuar, va reprendre totes les seves actuacions. El 1989 a Amèrica va fer un gran recital que va tenir molta ressò. El 1991 va triomfar també amb el seu Werther, i el 1993 amb Els cuentos de Hoffman, però tenia clar que ja no era l'Alfredo Kraus dels seus principis, i per tant durant els seus anys darrers es va concentrar en la docència al costat de Suso Mariátegui i Edelmiro Arnaltes, dos grans mestres també de formació de músics, i finalment va tenir l'honor inèdit amb un artista viu de que l'Auditori de les Palmes fos rebatejat com Auditori Alfredo Kraus, amb honor d'ell, clar. El tenor va morir als 71 anys, el 10 de setembre de 1999, com dèiem, i està enterrat al cementiri de la ciutat de les Palmes de Gran Canària, al cementiri de Vegueta. Aquesta és la biografia d'aquest gran, gran, gran tenor, Alfredo Kraus Trujillo. I com que ell estava per l'òpera, i també per la sarsuela, però la sarsuela es posa més sovint a les ràdios, a l'òpera sembla que la gent hi tingui com un respecte que no tindria per què existir. Bé, en qualsevol cas, dic això perquè nosaltres hem triat la popular i famosa La dona immobile en la seva versió per poder acompanyar, com sempre fem, aquests records de personatges, aquestes efemèrides, amb una cançó que tingui relació amb ells. Aquesta Dona immòbile que ell tant havia cantat, doncs aquí la teniu amb la seva pròpia versió.
Sentesi felice a pieno, chi su quel seno non vive amore. La donna è mobile, qual più dal vento, muta d'accento. Vedi pensier, vedi pensier.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
Ràdio Vilafranca.
11 de setembre de l'any 1557, el dia que neix a la vila ostense de Peralta de la Sal Josep de Calassanç i Gaston. Sacerdot catòlic, suposo conegut per molts vosaltres, perquè heu passat per l'Escola Pia com jo, i fundador de l'Escola Cristiana Popular d'Europa. Era el vuitè fill de Pedro de Calassanz, l'alcalde de Peralta de la Sal, i de Maria Gaston, que era la mestra que tenia el poble i que als 11 anys el van enviar a estudiar a Estadilla, a 20 quilòmetres de Peralta de la Sal, i al Col·legi dels Pares Trinitaris. Quan va complir el nen 14 anys, ja va manifestar la seva decisió de fer-se capellà, cursant Filosofia i Dret Canònic a la Universitat de Lleida els anys 1571 al 1576 i després Teologia a la Universitat de València i d'Alcalá de Henares. Val a dir que al començament els pares no hi estaven d'acord, sobretot perquè s'havia mort el germà més gran de tot, el primogènit havia mort, i la idea del pare era encarregar-li la gestió de totes les propietats i negocis familiars. Però el noi se'n va sortir amb la seva i el 1583, acabats els seus estudis, va ser ordenat sacerdot amb 26 anys, i va sortir immediatament viatjant cap a Roma, aconsellat pel bisbe d'Urgell, Andrés Capella, per treballar de preceptor a la casa de la potent família Colonna de la capital italiana. Allà, doncs, anava fent la seva feina, però al 1596 es produeix un fet excepcional. Al riu Tíber hi ha unes grans pluges i el riu Tíber desborda, matant més de 2.000 persones i centenars de famílies deixant-les, doncs, allò al mig del carrer. I el Calassanç, que estava integrat ja, tot i treballar per la família Colonna, estava integrat en una cofradia que ajudava els malalts i tot això, va començar a pensar amb tota la canalla que s'havia quedat més o menys sense pares o en situació precària, i com podia, doncs, crear una escola gratuïta oberta als nens necessitats. Va demanar ajut a l'Església i, sobretot, als cristians que tenien diners en aquella Roma d'aquell temps, però no li van fer cas, amb la qual cosa, a part de decepcionat, va decidir, tirar pel dret. Va demanar que li cedissin en bus la sacristia del barri de la parròquia de Santa Dorotea de Roma, una modesta habitació amb un parell de cambres més, i allà hi va crear el 1597 la primera escola gratuïta d'Europa. Una escola que va batejar com a Escola Pia, que encara porten les seves escoles del seu ideari, invertint-hi els seus estalvis i, doncs, l'ajuda d'altres professors, sobretot joves, i va obrir l'escola amb una idea innovadora, que era, fins aquell moment, els nens que anaven a l'escola eren 3 o 4 per mestre, i l'ensenyament era pràcticament una relació, com si tinguessin una relació amb un oncle i tal. Ell va decidir, doncs, que no, que faria les aules més grans, que hi posaria molts alumnes, o bastants més alumnes, i un mestre que seria el que ho ensenyaria tot. Però no va acabar aquí la seva innovació, perquè en aquell moment l'ensenyament estava dominat per la cosa cosa humanística, la filosofia, la religió, bueno, totes aquestes coses, la poesia, i en Calassanç va veure la importància de les matemàtiques i de les ciències en el futur que venia. I, per tant, va promoure en les seves escoles que es van anar creant amb els seus deixebles, doncs va promoure l'ensenyament de la ciència. De fet, ell era amic de Galileo Galilei, i de fet, mentre el Galileo doncs, va anar funcionant, li va enviar alguns escolapis com a deixebles perquè aprenguessin ciències i després les poguessin explicar a les seves escoles, defensant sobretot la seva visió del cosmos. I quan va caure en desgràcia, el va ajudar i sobretot va fer una cosa important: no va prohibir en les seves escoles que s'expliquessin els ensenyaments de Galileo Galilei, tot i el paper de la Inquisició en aquell moment. Fins i tot quan en Galileo l'any 1637 es va quedar sec, li va enviar un escolapi, en Clement Setimi, que li va fer de secretari fins al dia de la seva mort. Però no en tenia prou amb això, perquè també veia el paper i la importància de la filosofia. I, per tant, el que va fer doncs, era recolzar el filòsof Tommaso Campanella, que en aquell moment impulsava unes visions revolucionàries molt, molt properes a les reformes socials, a les reformes de la societat, i que va fer classes de filosofia pels mestres, com sempre feia el Josep de Calassanç, que els enviava amb gent famosa, i llavors podien així explicar en els seus alumnes tot allò que havien après. Tot això una mica indispens, no? S'ha de dir, era una mica dispers. I per això en Josep de Calassanç va decidir organitzar l'ensenyament escolar, que fins aquell moment no hi estava, i creant un precedent. Ho va dividir en nivells, en cicles, i feien, simplement, hi havia 9 nivells de dificultat. El nano començava, doncs, aprenent a llegir i escriure, bàsicament primer a llegir, després a escriure, i després ja se li transmetien coneixements quan arribava a partir del nivell 6è. Cada 4 mesos es feia un examen general, aquell alumne que doncs, havia assolit l'escola, i es feia a totes les escoles, un examen general, i l'alumne que havia assumit allò pujava de nivell. I, a més, quan s'arribava a la classe, al 6è nivell aquest, que ja es tenia el domini de lectura i totes aquestes coses, els alumnes eren repartits en 2 grups. Els de la matemàtica, que eren els que volien aprendre un ofici i, per tant, aprenien matemàtica i ciència, i els de la gramàtica, que eren els que volien estudiar lletres. Com podeu veure, un sistema organitzatiu bastant semblant al que ara tenim. Amb això va estar Josep de Calassanç fins als 90 anys, quan el 25 d'agost de 1648 va morir a la ciutat de Roma. I com a homenatge amb aquest, diguem-ne, jo diria que precursor de l'escola moderna, dintre del que cap, per tot el que heu anat sentint, que us he anat explicant i tot això, hem buscat una cançó que parlés de professors. I hem trobat una cançó del meu admirat i estimat Leonard Cohen que està dedicada a ells i que porta per títol Teachers, és a dir, professors. Aquí el teniu.
I met a woman long ago, her hair the black that black can go. Are you a teacher of the heart? Soft, she answered no. I met a girl across the sea, her hair the gold that gold can be. Are you a teacher of the heart? Yes, but not for thee. I met a man who lost his mind in some lost place I had to find. Follow me, the wise man said, but he walked behind. I walked into a hospital where none was sick and none was well. When at night the nurses left, I could not walk at all. Morning came and then came noon, dinner time, a scalpel blade lay beside my silver spoon. Some girls wander by mistake into the mess that scalpels make. Are you the teachers of my heart? We teach old hearts to break. One morning I woke up alone, the hospital and the nurse is gone. Have I carved enough, my lord? Child, you are a bone. I ate and ate and ate, no, I did not miss a plate. Well, how much do these suppers cost? We'll take it out in hate. I spent my hatred every place, on every work, on every face. Someone gave me wishes and I wished for an embrace. Several girls embraced me then, I was embraced by men. Is my passion perfect? No, I'll do it once again. I was handsome, I was strong, I knew the words of every song. Did my singing please you? No, the words you sang were wrong. Whom I address, who takes down what I confess? Are you the teachers of my heart? We teach old hearts to rest. Oh, teachers, are my lessons done? I cannot do another one. They laughed and laughed and said, well, child, are your lessons done? Are your lessons done? Are your lessons done?
De setembre de l'any 1933, el dia que, després de la caiguda del govern de la República Espanyola, de la Segona República Espanyola, presidit per Azaña, Manuel Azaña, és nomenat president d'aquest govern, d'aquesta Segona República, el polèmic polític Alejandro Lerroux García. Alejandro Lerroux García havia nascut a Còrdoba el 4 de març de 1864 i era el cinquè fill d'Alejandro Lerroux Rodríguez, un professor de veterinària militar, Alcalá de Henares, que era tinent coronel, i la seva mare era Paula García González, filla també d'un metge militar. Ja veieu que anava per aquí la cosa. Clar, naturalment, els militars tenen un problema, i és que els traslladen d'un lloc a l'altre, i el nen, durant la seva infantesa i fins a la seva adolescència, va anar passejant amb una dotzena de trasllats, un d'ells fins i tot a Figueres, on va ser alumne de l'Institut Ramon Muntaner. Bé, en qualsevol cas, la seva mare tenia clar que volia que el noi, el nen, entrés al seminari, cosa que el pare no veia massa clar, i per fer això i per forçar una mica la voluntat del pare, el van enviar a viure 2 anys amb un oncle capellà que tenia, mentre el pare maquinava com fer-li fer estudis de dret. Al final ho va aconseguir, va deixar el capellà, se'n va anar a la facultat i va començar estudis de dret, però els va abandonar perquè el noi havia vist el seu germà gran, el seu germà primogènit, l'Artur, que havia mort a la seva adolescència, doncs com feia els primers passos en la carrera militar, i això li va agradar molt. Per tant, al final va aconseguir, el 1882, Alejandro va aconseguir entrar al servei militar, en aquell moment era obligatori, per tant hi va entrar, i allà va intentar des d'allà ingressar a l'Acadèmia General de Toledo, però va fracassar. I com a fracàs, doncs el que va fer va ser marxar de la mili, és dir, dit en paraules clares, desertar. O sigui, es va tornar un desertor. Va haver d'estar amagat perquè, clar, normalment havia trencat la llei, per tant, si l'haguessin vist, l'haguessin portat a la presó. Va estar amagat fins que va arribar l'amnistia de l'any 1886, l'amnistia per gràcies al naixement del rei, del futur rei Alfons XIII. Llavors va aprofitar que tornava a la vida normal i es va llicenciar en dret a la Universitat de La Laguna, on en aquell moment estava destinat el seu pare, però d'una forma voluntari regular, començant aquesta vida que... Va decidir decantar-se el 1890 pel periodisme i va col·laborar en diverses publicacions, va passar a dirigir un diari republicà, El País, i fundar després un altre diari republicà que portava per capçalera El Progreso, on durant tota la restauració va fotre bastanta canya, diguem-ho així, uns articles bastant agressius, pels quals l'anaven condemnant a penes d'aquelles que són no sé quants mesos de presó, i va anar sumant fins a 9 mesos de presó, i perquè sembla que en aquella època va començar a rebre suborns, allò que es parla amb el llenguatge mercantil dels rèptils, va rebre suborns per frenar una mica els seus impulsos. Bé, qualsevol cas, no era una persona gaire ben considerada als ambients de Madrid, i el 1901, ajudat pel republicà Eusebi Jové i Marquet, va venir cap a Barcelona com a director del diari La Publicitat. I allà va va començar a promoure campanyes antimilitaristes, anticatalanistes, antianarquistes, anti tot el que tenia una certa imatge d'esquerres, diguem-ho així. Ell era seguidor de Ruiz Zorrilla i, per tant, va entrar en el Partit Republicano Progressista que dirigia aquest tal Ruiz Zorrilla i es va anar acostant a la generació del 98 en contra de la restauració del Borbó, de l'Alfons XIII, i que va promoure el nacionalisme i europeu i el mite del superhome de Nietzsche i totes aquestes coses. Al canviar el segle, però, el seu sentiment republicà es va intensificar, va participar amb tots els actes republicans que hi havia de Barcelona, on ja va començar a ser conegut com l'emperador del paral·lel, perquè també tenia activitats, valgui el paral·lelisme, paral·leles, i això li va permetre, a l'any 1901, ser elegit diputat d'aquell partit republicà progressista, i després, dos anys més, el 1903-1905, amb la Unió Republicana que havia fundat Nicolás Salmerón. Es va separar de Salmerón per discrepàncies el 1906 i va fundar el seu propi partit, el Partit Republicà Radical, oposat al catalanisme polític i embolicat amb molts escàndols i amb coses estranyes. Naturalment, tot això va fer que quan el 1907 Solidaritat Catalana va arrasar les eleccions de Barcelona, ell es va quedar sense escó perquè doncs, els de dretes no van sucar cap melindro. I això va permetre reactivar tots aquells processos que havien quedat parats al ser ell aforat i es va consolidar tot plegat amb una condemna a 2 anys de presó que eixugava tots aquells deutes amb la justícia, però que ell va eludir exiliant-se a França i a Argentina fins al 1909, quan va tornar a Espanya. Llavors, canviant de distribució o canviant de circunscripció electoral, se'n va anar a ser elegit a Còrdoba el 1914. Durant la dictadura de Primo de Rivera, el partit es trenca i es debilita, però ell participa en el pacte de Sant Sebastià, que prepara l'enderrocament d'Alfons XIII i la proclamació de la Segona República. Allà va prenent papers preeminents com a membre del govern provisional de la Segona República i entra, cridat per Manuel Azaña, en el seu primer govern, on serà ministre fins al 1931. Quan surt d'aquella formació, s'arrenglera amb el centre dreta de l'oposició i així entra a ser, el 12 de setembre de 1933, president de govern durant 2 cicles, del desembre del 33 a l'abril del 34 i de l'octubre del 34 al setembre, al novembre del 35, ocupant les carteres ministerials de guerra i d'estat. Però les seves històries amb l'Estraperlo i els seus articles l'han desprestigiat, trencarà l'aliança amb la dreta i a les eleccions de 1936 tornarà a quedar sense ser elegit, amb la qual cosa ha de retirar-se de primera línia quan just comença la Guerra Civil. Fuig a Portugal i des d'allà recolzarà públicament el bàndol franquista, tot i el seu rebuig a la Falange, i després de 2 processos judicials per netejar-li d'imatge, podrà tornar a Espanya el 1947 fins morir a l'any 1949. I per recordar un personatge així tan ambigu i tan estrafolari com Alexandre Lerouche, hem buscat una cançó que era del Nino Ferrer originalment, que es porta per títol Alexandre i que parla d'un personatge que és, vaja, una cosa extraordinàriament rara. Aquí el posarem amb una versió de la Cochinelle, una cantant francesa, que el versiona i, per meu gust, força bé, i ens acomiadarem fins la setmana que ve, on tornarem amb un altre episodi d'aquest 5 a la setmana amb totes aquestes efemèrides, records i personatges històrics. En nom del Toni Olivella, en nom del Marc Pujol i en nom de la Goretti Martínez i en el meu propi, de Francesc Morgades, ens acomiadem de tots vostès i avui especialment de la Joana Plans i Torner, que recordem que el 7 de setembre complirà 93 anys. Fins a la setmana vinent.
Alexandre, t'es pas très rupin, t'as eu des pépins pour gagner ton pain. Alexandre, tu te dis baron, mais t'as pas un rond et sous un pont t'as dû descendre. Alexandre est le pont de ton choix et comme il se doit, Alexandre toi, allez, 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 allez,
Alexandre, là tu es chez toi. Alexandre, tu peux quand t'es sous, voir pour pas un sou, Paris par en dessous. Alexandre, à tous les jupons, des femmes à Dupont, ton œil grippon répond sans faire d'esclandre. Alexandre, pour avoir aimé, tu t'es retrouvé seul sur le pavé. Allez, 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 faut pas rêver. Alexandre, à ta santé. Alexandre, oublie ton chauffeur, tu n'es pas Rubin, mais t'as des copains. Alexandre, t'as des petits oiseaux, du rouquin, du gros, et les grandes eaux qu'il faut pour te détendre. Alexandre, la vie c'est comme ça, un valet par-ci, un marquis par-là. Allez, 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 alléluia. Alexandre, 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 ah, toi t'es le roi.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.